Ràdio Estel.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. 29è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món, el Festival de Folk Internacional de referència als Països Catalans. Divendres 12 a les 9 del vespre, a la plaça Sant Jaume, roba estesa, i a les 10 de la nit, de Calaix. Dissabte 13 a les 9 del vespre, al CAT, Francesco Guccini, Carlo Petrini, Sergio Staina i Guido de Maria al Festival Cose di Amilcare i Barnasans. I a la mateixa hora, a l'Auditori, Germà Negre amb la Cobla Orquestra Salvatana i l'Esbardançaire Fontcoberta. I diumenge 14 a les 12 del migdia, el Folk Estoltes a Girona. 29è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Ràdio Estel, mitjà col·laborador.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Es plau de retrobar-los un diumenge més, fidels a la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Avui comentarem les lectures del primer diumenge de Quaresma, el temps litúrgic que iniciarem dimecres passat, dimecres de cendra, i diumenge també aquest, en el que a l'Església fem la col·lecta de la campanya contra la fam en el món. Ens acompanyen com a tertulians la Carme Borbonés i l'Alberto Rossi, els qui tot seguit presentarem. Carme Borbonés, hola.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, gràcies.
És presidenta de Càritas Catalunya. També agraïm la presència al programa. Alberto Rossi, què tal?
Bé, gràcies, bé. Sí.
És economista i cònsol honorari d'Itàlia al Principat d'Andorra. Les vies del so, l'Àlex Alsina. Presentant i conduint el programa, Maria Marín, qui els parla. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge primer de Quaresma és del llibre del Deuteronomi i del capítol 26.
Moisés digué al poble: el sacerdot rebrà de les teves mans la cistella on portes les primícies dels fruits de la terra i la deixarà davant l'altar del Senyor, el teu Déu. Després, a la presència del Senyor, el teu Déu, declararàs: el meu pare era un arameu errant que baixà amb poca gent a l'Egipte per viure-hi com a foraster. Allà es convertiren en un gran poble, fort i nombrós. Els egipcis ens maltractaren, ens oprimiren i ens imposaren una feina dura. Llavors vam cridar al Senyor, Déu dels nostres pares, i ell escoltà el nostre clam i tingué en compte la nostra opressió i el nostre treball forçat. El Senyor ens va fer sortir de l'Egipte amb mà forta i amb braç poderós, enmig de senyals, de prodigis i d'un gran pànic. Ens va introduir en aquest lloc i ens va donar aquest país que regalim llet i mel. Per això he portat aquestes primícies dels fruits de la terra que vos, Senyor, m'heu donat. Després, deixa aquells fruits davant el Senyor, el teu Déu, i adora'l.
Professió històrica de fe que proposa Moisès al seu poble quan van a oferir les primícies dels fruits de la terra davant l'altar del Senyor. Aquesta professió de fe és, sens dubte, una història per a ser recordada i per la qual s'han de donar gràcies. Bé, és una invitació també per nosaltres, aquesta història d'amor que Déu ha fet en cadascú. I pensem que els hi sembla.
Bé, i pensem, jo crec, no tan sovint com hauríem de fer-ho, no?
S'ho ha pensat vostè una mica, també.
Sí, perquè ara llegir, recordo, no?, aquesta lectura, però és cert que no ho fem amb la seriositat que hauríem, no? Aquest fet de, no?, ser forasters, que tot una mica ho som, no?, perquè tothom, d'alguna manera, per els motius que siguin, no?, hem tingut que anar a un lloc o a un altre, en el meu cas, per exemple, no?, I sempre hem tingut, pues, bona sensació d'estar en una terra diferent, no? No és el cas d'estar oprimits, però sí que hi ha hagut casos en el qual actuals, no?, la gent oprimida, no?, i que, bé, mira al cel i demana un canvi amb el seu destí, no? I això és tan actual com ho era fa, pues, milers d'anys, no?, com diuen les escriptures. Potser hem de recollir una mica això i portar-ho a data d'avui, perquè tenim situacions que són, avui en dia, i no una ni dos, sinó milers de situacions, no?, que ens trobem, que hem de reconduir aquestes persones, no?, hem de tenir fe, perquè jo no tinc cap dubte de que si la tenim, trobarem aquesta terra promesa, perquè és promesa per tots, no només per alguns.
Carme.
Sí, aquest text, que també l'hem llegit moltes vegades, on ja l'han llegit moltes vegades, ara me'l miro amb ulls diferents, si em permeten dir-ho així. Perquè, com deia l'Albert, no?, el tema avui dia de la immigració, d'aquestes persones que sempre hi ha hagut gent que ha tingut que anar d'un lloc a un altre, amb les dificultats que comporta, però és que en aquests moments se'ns posa davant dels nostres ulls tota una situació que a vegades, insisteixo, hem llegit aquí, ho hem vist com a molt llunyà, i ara resulta que no és tan llunyà. Això a mi m'ha donat una nova visió, ha reforçat realment la fe que tenia en el missatge, perquè veig que és una rabiosa actualitat, i permetin-me aquesta expressió, perquè és que respon per mi aquest text, a mi m'ha suggerit dues qüestions diferents i paral·leles. El tema de la immigració, de la feblesa de la persona que, per les raons que siguin, ha d'anar allà en un espai que no és el seu, i, a més, i tots nosaltres que no sabem exactament cap a on caminem, per tant, tots som una mica migrants en aquest món, i això ens ho hem de replantejar. I al mateix temps ens planteja una altra cosa, al meu entendre, o em planteja a mi personalment, el tema de l'esperança, en el Senyor, d'aquest Senyor que ens guiarà, que ens acompanyarà, que farà que puguem arribar a la terra promesa. Per tant, per mi, aquí, aquest text que acabem de llegir, em porta dues qüestions molt, molt, molt actuals. Aquesta temàtica tan dolguda i l'esperança.
El salm responsorial d'aquest primer diumenge de Quaresma és el número 90 i té per resposta: «Estigueu vora meu en els perills, Senyor». És una invitació a manifestar la confiança en Déu com a muralla on el creient s'empara, perquè ell és el Déu en qui confia. Ho experimentem així? Què els hi sembla?
En el perill, i no en el perill sempre, no?, diria jo, afegiria. El que passa és que quan estem en el perill és quan ens recordem, no?, perquè són moments en el qual ja no tenim control de la situació. De fet, la situació no la controlem mai, jo crec, no? Perquè tenim, com a éssers humans, una capacitat de decisió que ve inspirada, diguem-ho així, no? Llavors, evidentment, seria molt arrogant pensar que l'home ho pot controlar tot. Jo estic convençut de que hi ha un Déu que sí que ho controla realment tot, no? Bé, si nosaltres, en moments de tranquil·litat, confiem en ell, més en els de perill, no?, ens ajudarà i estarà al nostre costat, no? Això enllaça una mica, no?, en el que diem d'aquesta immigració i de que la humanitat constantment ha estat emigrant per diferents motius, no?, com els hebreus que van viure a l'Egipte, com els emigrants que ara han de sortir de la seva terra per anar a viure a un altre país, no?, amb perills, amb dificultats, amb amenaces, no? Bé, però sentir aquesta presència ens reconforta, perquè és que sembla una estigma de la humanitat que està constantment condemnada a marxar de la seva terra, sigui la que sigui. Una terra plana, una terra a muntanyes, una terra al costat del mar, però aquesta sensació, bueno, una realitat que hem tingut, però sensació de que també en el futur, no? Per un motiu o l'altre estem constantment movent-nos.
Sí, crec que ens vol explicar aquest salm, que l'ésser sempre està en camí cap al Senyor. I aquest camí podrà ser més o menys reeixit. El podem fer amb més tranquil·litat si confiem en el Senyor. Si jo tinc la sensació de que no ens permet que ens adormim en un lloc i ens arrelem en un lloc, sinó que sempre hem d'estar disposats, com hem llegit en altres parts de l'Evangeli, no? Sempre hem d'estar disposats a poder a tirar endavant. I que el Senyor hem de tindre la certesa de que estarà al nostre costat i que ens ajudarà amb les dificultats. Però que nosaltres també hem d'estar disposats, és a dir, com un pacte.
Passem a escoltar la segona lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 10.
Què diu l'Escriptura, germans? Tens la paraula molt a prop teu. La tens als llavis i al cor. Aquesta paraula és la fe que proclamem. Si amb els llavis reconeixes que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, seràs salvat. Perquè la fe que ens fa justos la portem al cor. I la professió de fe que ens du a la salvació la tenim als llavis. Diu l'Escriptura. Cap dels qui creuen en ell no serà defraudat. Aquí no hi ha cap diferència entre jueus i no jueus. Uns i altres tenen el mateix Senyor, que enriqueix tots els qui l'invoquen. Perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat.
Pau recorre diversos textos de l'Antic Testament aplicats a la fe d'Israel i els aplica a Jesús i a la fe cristiana. Així explica quina és la fe cristiana i com, a través d'ella, s'obté la salvació. Continua sent plenament actual aquesta lectura. Què hi diria, Carme?
El que jo dedueixo, el que jo he sentit al llegir-ho, és que ens corrobora una vegada més que la fe no és el resultat d'un exercici racional. És un sentiment de que Déu ens estime i que ens estime sense límits, malgrat les nostres petiteses. Però nosaltres tenim fe perquè ho sentim, no insisteixo, com el resultat d'un exercici de pensament propi dels humans, sinó que és més sentit, més interioritzat, més embolcallat. I llavors nosaltres amb això ens fa... Això ens omple tantíssim que tenim la necessitat de sortir, de dir-ho, d'explicar-ho. I crec que és això una miqueta el que ens vol fer reflexionar, per mi, les paraules de Sant Pau.
És un missatge plenament actual. I jo penso que tots aquests missatges tenen un gran vigor, fins i tot avui en dia, no?, en el qual hi ha més dispersió, més conflicte. Som més homes a la Terra, no? I per tant, es fa més real i més viu, no? I quan ho traslladem a la nostra vida quotidiana, és evident, no?, de que ho podem aplicar en el dia a dia, però també, avui en dia, ho podem aplicar en els conflictes pseudo-religiosos, no?, que podem veure. Que al final, aquí ho diu, no?, està destinat a jueus i no jueus, no? Està destinat a persones que tenen el mateix Déu en comú, no? De fet, Jesús mateix, no?, ell practicava els dissabtes, els ritus dels jueus, no? Això és una demostració d'aquesta unió, d'aquesta continuïtat. I que ara, en aquest moment, és més present que mai. Que no hem d'oblidar.
Què més hi veuen, doncs, en aquesta lectura? Que, com a tota paraula de Déu, té ple contingut per a nosaltres avui dia i una llum per la nostra vida de cada dia, també, no?
Sí, i com us deia, que la fe és quelcom més que un concepte teòric, un concepte privat i particular, interioritzat, sinó que és com un motor que ens ha de permetre actuar. És a dir, actuar vol dir també opinar, expressar, a proclamar la justícia que Déu vol per la humanitat. Això és el que ens diu, per mi, el text. És a dir, que realment parla d'això que de tots els pobles, que de l'Alberto, de tota la humanitat. I llavors això també ens replanteja la idea de que tots som germans d'aquesta gran família humana que, en alguna mesura, ha de ser capaç d'estimar-se i de relacionar-se, no des de relacions d'opressió, ni de violència, ni de domini, sinó d'estima i de justícia. Per tant, és veritat que aquest concepte, aquestes paraules, són una resposta, són una crida realment a la situació actual i ens donen molta llum per saber entendre i acarar i actuar en el món cada un de nosaltres d'una manera particular, però en aquestes situacions tan complexes que avui dia vivim a l'actualitat.
Bé, de fet, ara que estem en període de Quaresma, és precisament un període de profunda reflexió. És un període en la qual ens dona l'oportunitat, període llarg, en el qual posa en pràctica, no?, el que ens, aquest missatge tan actual. Aquest missatge que, en el fons, conté la solució al conflicte, no? Conté l'esperança de poder, finalment, conviure en pau, que és l'objectiu de tots els cristians i de tots nosaltres, en petit i en gran, no? Ara tenim per davant uns dies realment de reflexió, d'abstinència, de poder interioritzar més. Són els moments en què els missatges es fan més vius i més presents. I que, bueno, és nostra obligació, no? Després, una vegada feta aquesta reflexió, aplicar. Jo penso que, com diu aquí, no? Cap dels qui creuen en ell no serà defraudat. És un moment en el qual es fa més intensa la fe i, per tant, si al final som capaços de dedicar-li aquest temps, segur que tindrem recompensa. Jo no tinc cap dubte.
Sí, si no serà defraudat, potser a vegades perdem de vista aquest horitzó de dir jo crec en el Senyor i no seré mai defraudat. Això és una llum, és un far que ha de guiar la nostra vida.
Sí, sí, i que ens il·lumina i que sempre està allà. És a dir, i si no el veiem en aquest moment, apareixerà. Però tens fe, a vegades vas per el camí, a vegades vas navegant i no veus el far, per lo que sigui, no? Veia tormenta, però sempre hi és. Però,
sí, i hem sempre de saber que sempre hi és.
Sempre hi és aquest far, sempre hi és aquest far. Aquest far que s'il·lumina. De fet, els fars de la costa sempre estan encesos. Que ara que no es veiem, a vegades, a mi m'ha passat, que m'agrada navegar, a vegades no veig el far, però sé que està allà, no? I arriba un moment que el veus, et tranquil·litza. Bueno, aquests moments, aquests períodes en el qual no veiem la llum, està la fe que ens ha de portar. Quan hem tingut fe, quan hem cregut, llavors apareix la llum. No és al revés. Eh? Tenim fe i després apareixerà la llum. Aquest és un esforç que hem de fer. Vull dir, les coses no són tampoc gratuïtes, no? Sempre hi ha un esforç que s'ha de fer a qualsevol cosa a la vida. La fe també és un esforç. No és una cosa senzilla que apareix allà i, bueno, algunes tenen, altres no. És una cosa que s'ha d'aconseguir, s'ha de lluitar. Fem l'esforç, veurem la llum.
Carme?
Sí, la fe no és gratuïta i cal conrear l'entorn perquè aquesta fe realment apareixi, no? I que l'està amatent. I per això aquests períodes, com pot ser la Quaresma, no? Són períodes pues, que ens permeten, que ens ajuden a parar una miqueta, com a interioritzar, com a revisar tot plegat, i que llavors, com tot revisant i ordenant-ho, tots els elements, efectivament, llavors ja va apareixent aquella llum que dèiem, no? Perquè nosaltres hem fet aquest esforç d'ordenar-ho.
Estem comentant les lectures del diumenge primer de Quaresma, aquí al programa La Taula de l'Evangeli, i ho estem fent amb la Carme Borbonés, que és presidenta de Càritas Catalunya, i amb l'Alberto Rossi, cònsol honorari d'Itàlia al Principat d'Andorra. Continuem endavant i ho fem tot escoltant l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà, i durant 40 dies l'Esperit el conduïa pel desert i era tentat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué:
si ets fill de Déu, digues aquesta pedra que es torni pa.
Jesús li va respondre:
diu l'escriptura que l'home no viu només de pa.
Després, el diable se l'endugué amunt, li ensenyà en un instant tots els reialmes de la terra i li digué:
et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests reialmes. Tot m'ha estat confiat a mi i ho dono a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu.
Jesús li respongué:
l'escriptura diu: adora el Senyor, el teu Déu, dona culte a ell tot sol.
Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt de la cornisa del temple i li digué:
si ets fill de Déu, tira't d'alta baix des d'aquí. L'escriptura diu que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres.
Jesús li respongué:
diu l'escriptura, no temptis el Senyor, el teu Déu.
Esgotades les diverses tentacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat.
Després del baptisme en el Jordà, Jesús es retira al desert, ple de l'Esperit Sant, i dejuna 40 dies i li sobrevenen 3 temptacions per part del dimoni. Jesús surt vencedor de totes 3. És curiosa escena aquesta. Què hi diu Alberto?
És curiosa perquè tenim en compte que sempre les tentacions arriben quan som més febles. Aquí, evidentment, en període de Quaresma, no? Aquesta abstinència de tot, anar al desert a meditar, a pregar i a retirar-se, la tentació no li arriba el primer dia, li arriba l'últim dia, quan estàs més feble, més cansat, quan tens gana perquè no has pogut menjar o perquè no has volgut menjar. A nosaltres ens passa el mateix, no? Les tentacions arriben a moments en el qual som més vulnerables. Bé, aquí m'encanta també, no?, la reacció, no? Com diu l'escriptura, Jesús no reacciona d'una manera agressiva, sinó reacciona d'una manera pacífica, dient que tot això està escrit. Per tant, la tentació que sempre existeix i sempre existirà, no cal combatir-la amb agressivitat, sinó la pots combatre des del pensament, la certesa de que desapareixerà en el moment que tu et fas conscient, no? I això potser a vegades no som del tot conscients i caiem en la tentació, perquè la volem combatre o la volem de manera agressiva treure-la o no, o ens deixem portar, perquè un moment de vulnerabilitat el té tothom, no? Però veiem que es pot lluitar amb ella d'una manera sossegada, d'una manera tranquil·la, reflexiva. M'encanta.
El tema de les tentacions també té moltíssima actualitat. És a dir, el tema que deixa el poder, les riqueses, tot el sentit del benestar. Això avui dia és com un cúmul de situacions que fan que les persones es preocupin solament d'això, siguin cada vegada més egoistes, siguin cada vegada estiguin més pendents de satisfer tota aquesta sèrie de coses, i en canvi oblidin que aquest no és el sentit de la vida. És a dir, sovint tot l'entorn ens porta a que quasi no podem decidir no acceptar el joc, no acceptar el repte. I crec que l'actualitat d'aquest missatge és aquest. És a dir, escolta, sí, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fan que jo quasi no pugui dir que no, però llavors, com dèiem fa uns instants, en el moment de Quaresma parem i diem: escolta, clar que això ho he de revisar, clar que he de veure que hi ha coses que realment no tenen cap sentit, que no tenen cap valor per si mateixes. I aquest, jo crec que hem d'aprofitar aquest dia de Quaresma per fer aquesta reflexió. Torno a insistir, és que mirat amb els ulls d'avui és d'una gran actualitat tot aquest missatge de Jesús.
Què més hi assenyalaríem aquí, Alberto?
Bé, jo aquí vull enllaçar una miqueta amb la... Jo penso en la necessitat de fer precisament aquesta parada, no?, en la nostra vida quotidiana, potser no de 40 dies, no? Però encara que sigui d'un dia a la setmana, durant aquests dies. Dedicar un dia precisament a la reflexió profunda, a fer un dia pues, a estar més connectat amb el cel que no amb la terra. Això vol dir, pues, no sé, jo penso que és un dia per no tenir massa feina, per no tenir dinars ni sopars, no? Per no tenir una connexió terrenal i tenir-la més espiritual. Jo crec que en un dia, li dediquem a la setmana, aconseguim profunditzar en aquest missatge, no? Perquè també és físic, no? Vull dir, si acompanyem físicament aquesta abstinència, aconseguirem apropar-nos més. Va molt relacionat. No ens oblidem que som tot un conjunt interrelacionat, no? El que és el cos, l'esperit. Per tant, jo animo, no?, a fer aquest exercici que ens ajuda no només a ser més forts, perquè a vegades així, quan més profunditzem, més fort, més conscient, més forts som. Més difícil caure en les tentacions, perquè plantem unes arrels més profundes, no? Jo penso que és un moment ideal. I com a cristians, pues, encara sí, sí. Més.
Aquest temps litúrgic és l'Església ens el proposa precisament per això, per anar cultivant aquestes actituds internes, plantejar-nos el tema de la conversió, que la conversió l'hem de viure sempre, en Quaresma, però també el temps de Nadal i el temps de durant l'any, ja ho sabem. Però ara és un moment de reflexió que, com vostè deia, Alberto, és molt important interioritzar, ser objectius en nosaltres mateixos, anar a fons en la nostra vida. Què he de canviar jo? Com tracto els altres? Però anar a fons, és a dir, quina experiència veritablement jo, com a cristià, sóc convidat a viure des de l'Evangeli avui als nostres dies. Que serà ajudar els pobres, que serà doncs, canviar la relació que tens, per exemple, amb la teva mare, que la maltractes, que la utilitzes perquè tingui sempre ser, que és, tingui sempre tot a punt, ésser servit o servida, etcètera, etcètera. Poso exemples, òbviament, segur que no es donen, però podrien ser. No els hi sembla?
Sí, jo crec que aquest temps, si torno a dir, és un espai de reflexió que hem d'aprofitar. Hem de pensar que, no, que aquesta planificació del temps no era en va. Fan falta aquests espais de temps per reflexionar. I crec que ens aniria molt bé, molt bé, si tots plegats fóssim, cada un de nosaltres fóssim capaços d'identificar d'aquestes tres tentacions que hem vist tan clarament i que bueno, sempre ho hem sentit, ho hem llegit i ens quedis. Però i per mi? Quines són aquestes tentacions? Quines són les tentacions que limiten la meva actuació com a persona cristiana, com a persona seguidora de Jesús? Quines són? Perquè en el moment en què les comencem a identificar, ja les començarem a acarar i possiblement permetrem doncs, que Jesús m'ajudi, m'estimi i que llavors jo sàpiga com solucionar-les, com superar-les, com Jesús va fer davant del diable.
Molt bé, doncs, si els hi sembla, Alberto Rossi i Carme Borbonés, ho podríem deixar aquí perquè el temps ha arribat al final. Molt agraïts per la col·laboració a tots dos i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I a vostès, amics, primer que tot, agrair-los que ens envien els seus missatges de correu electrònic dient-nos el que els sembla el programa, suggeriments, opinions, comentaris. De debò que ens va molt bé per poder construir i treballar el programa com vostès desitgen. Gràcies de nou. També els recordem la nostra adreça de correu electrònic perquè puguin fer arribar doncs, aquests comentaris. És taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel, Radio Estel, Radio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.